nou espai del Més que Cinema de la Ràdio Sant Vicenç. Últimament sembla que no se m'escolta gaire, ara sí una miqueta millor. Com deia, un nou espai, el quart de la 13a temporada de MKC Més que Cinema d'aquesta, la vostra emissora de Ràdio Sant Vicenç. I avui potser amb més continguts que mai, no en aquesta temporada, sinó potser en totes les temporades. Ja ho anireu veient. Comencem amb aquest àudio, que a veure si algú reconeix. Segur que una de les persones que tenim aquí el reconeix, perquè ens va parlar. Ens va parlar quan va venir a explicar-nos el seu premi doble aquí al SAC, al Santiago Arizón Curtmetratges. Escolteu aquesta veu.
There are times, there are places that are full, contain so much excitement for you, that you want to have a glimpse, you want to spend a few seconds, even if you don't have time, you're just passing by and busy. You want to be there. You want to like imbue to.
Eva María Milara, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Reconeixes? Sí, está todo preparado avui. ¿Reconeixes aquesta veu, suposo, no? Ara parlarem de qui és. Ja vam estar veient alguns rotllos, alguns reels, d'aquest home. I Felipe de la Cruz, que ja està aquí de nou, preparat per d'aquí una estoneta fer la seva secció, la quarta edició ja, i les que queden durant aquesta temporada. Què tal, Felipe?
Hola, què tal? Bona tarda.
I tenim, com dèiem, doncs, l'ocasió, li hem proposat la col·laboració i de moment l'ha acceptat, molt contents de que sigui així, a Marc Alegre, que va estar doncs, el 2 de juny de la temporada 12a, un mes després d'haver guanyat aquesta doble edició, vull dir, l'edició del 2020 i la 2021, com a guanyador del premi local, diguéssim, d'aquí de Sant Vicenç del Sord, de Santiago Arizón Curtmetratges. Què tal, Marc?
Bé, molt bona tarda. Bueno, gràcies per convidar-me.
Explica'ns una miqueta, si et sembla... Bueno, vas guanyar, diguem, recordem una miqueta, vas guanyar aquesta edició del 2021 pel Pas del Temps i l'anterior, com es deia, que no la recordo?
L'altre es deia Adormit. Dormit. Era una ficció en comptes d'un documental, vull dir, era un estil bastant diferent, però bueno, també he estat cap on ha anat tirant una mica la meva trajectòria, vam començar un punt i ara estem un altre. I bueno, de fet avui venim a parlar de documental. No de...
I per això hem posat aquest... Efectivament, sí, parlem al voltant del documental del mes, que nosaltres en aquest programa ens hem fet ressò moltes vegades. Avui ho tornarem a fer, avui reprenem aquesta col·laboració amb el Docs del Mes de Docs Barcelona, del festival, doncs, que una de les seves propostes importants, interessants, és aquest documental que més a menys ens va portant doncs, el bo i millor, es pot dir, dels documentals a escala mundial que es van estrenar a diferents festivals i que ells seleccionen, agafen i ens projecten en 70 sales de tota Catalunya, de les Illes Balears i d'altres països, d'altres llocs de l'estat espanyol que també es pot gaudir d'aquesta proposta. Eva Maria i jo vam anar a veure la proposta del mes de setembre, si recordes, com sí. Jo vulgui, aquella història esfereïdora i molt potent de la directora egípcia que utilitza la càmera com a arma d'autodefensa. És a dir, vale, va amb la càmera pel carrer i li diu als homes que l'assetgen, li va dir, bueno, que sàpigues que t'estic gravant, així directament, vull dir, però amb la policia i tot, perquè allò és una bestiesa, el que explica a partir dels esdeveniments de la primavera bueno, àrab,
hermanos musulmanes,
la primavera àrab, que va ser tota una revolució, que semblava que tot allò doncs, comportaria un avançament doncs, en certs països, com ara Egipte, doncs, van entrar en el govern a això que tu deies, els germans musulmans, i van bueno, capgirar-ho i van fer un pas enrere en el temps brutal, no? com també ha passat en altres llocs del planeta, no? Aquí a prop nostre, bueno, aquí precisament també ha passat. Però al voltant d'aquesta proposta de parlar del documental del mes, de parlar dels documentals dels quals doncs, Marc Alegre és un expert i s'hi dedica fins i tot. Ja veurem en el futur què depara, i ens va dir que volia dedicar-se a això, vull dir, al tema del documental. Sí. Ens va parlar d'un director que jo no coneixia de res, però que ara doncs, sé una miqueta més d'ell, i era la veu que sentíem ara. De qui era aquesta veu, Marc?
Sí, és un home entranyable, és el Jonas Mekas.
Jonas Mekas, que és documentalista, és poeta també, té una obra important en lituà, perquè ell és lituà exiliat a Estats Units, a Brooklyn concretament, allà fincat durant molts anys, i on va fer bona part de la seva carrera fílmica, una carrera que consisteix en rodar de manera compulsiva tot el que viu en un moment i en un altre, i tens més tard, doncs, com Marc ens va explicar en aquell moment, que ens va parlar d'aquest director, de Jonas Mekas, doncs ho reconfigura tot, ho selecciona una mica i ho va explicant amb una veu en off, així d'una manera de vegades poètica, de vegades com una crònica, i ens parla de moltíssimes coses. Més o menys seria això, no?
Sí, la veritat és que sí, sempre és una mica difícil com concretar quina és la temàtica del Mekas o saber per on va, perquè és que abarca com tantes coses de la vida en general, des de coses més personals o de l'àmbit més familiar a nivell global, vull dir, al cap i a la fi toca molts temes, i bueno, concretament en els seus temps, que van doncs, des dels 60 als 2000, és com que també és situat sobretot en la contracultura americana. És com que aporta doncs, una visió doncs, interessant també d'aquella època.
És considerat un dels principals motors de l'avantguarda del cinema. Sí. I de fet, sembla que no, però tu veus els seus muntatges, les seves pel·lícules, i ets capaç de reconèixer coses que després has vist en pel·lícules, fins i tot comercials, que dius aquests jocs d'ombra, aquests contraplans, aquests, no sé, aquesta manera de moure la càmera, que en principi és tot molt espontani en la seva manera de fer, però és molt imitat aquest home, vull dir, s'ha imitat moltíssim.
Sí, completament. És una imitació potser més inconscient molts cops que conscientment, però la veritat és que, sobretot suposo perquè la influència potser va més, més directament als realitzadors o productors o directors de més endavant, i no tant potser com a un gran públic, però al cap i a la fi com que aquestes influències han anat fent pel·lícules més endavant, és com que s'ha anat esparcint.
Doncs Jonas Mekas, un director que si no coneixeu, un cineasta, poeta, doncs bueno, val la pena, i avui volíem fer aquest esment com a excusa, ja dic, agafant com a excusa el documental del mes, que no és una excusa perquè és una realitat, i que ara ja tenim en marxa a la segona proposta d'aquesta temporada, el documental del mes, de seguida parlarem, doncs parlàvem d'aquest director perquè bueno, pot ser una dinàmica que establim, si ens ve de gust, cada mes podríem fer això, si Marc ho accepta i li fa gràcia, doncs podríem anar en aquesta línia o amb altres que ens porti la vida. Som una miqueta Jonas Mekas en el meu casser, vull dir, anem fent el que vagi sortint, el que ens porti la vida, i podem parlar de coses molt intranscendents o de coses molt universals, vull dir, per tant, bueno, Jonas Mekas és benvingut en el programa, amb els seus 96 anys, que va morir en el 2019, vull dir,
fa poquet.
Va tenir una vida ben llarga i ben prolífica. Una sorpresa per tothom que tenim ara en el programa, fins i tot per Eva Maria, escoltem la veu d'un amic que aquest diumenge estrena un curtmetratge i que ens deixarà bocabadats. Tothom que vulgui està convidat a venir, heu de fer reserva, això sí. Escoltem-lo a veure què ens explica Paul Digler.
Sí, estic aquí per dir-vos que aquest diumenge...
Espera, ho torno a posar, que saluda a l'MKC i
ei,
no ho hem sentit.
Amics i amigues del MKC, estic aquí per dir-vos que aquest diumenge projectem Work It Class, que és el nou curtmetratge que hem estat treballant amb la gent de Fergat. I potser coneixeu algun curt que hem fet prèviament, com ara Director's Cut o Horoscope, però aquest cop ens desvinculem una miqueta del món del terror i ens centrem únicament en la comèdia, que és bàsicament el que fem sempre. Sí que us dic que no és terror, però que segurament us tapareu més d'un cop els ulls, però en aquest cas per la vergonya aliena que passareu. Dit això, us concreto una mica més. És aquest diumenge a les 6 de la tarda, al Teatre Aliança Palmarenca de la Palma de Cervelló, o sigui, al Ladito, Ladito. Projectarem per primer cop el curt, hi haurà algunes sorpreses. Això sí, si voleu venir, haureu de reservar entrada per temes de Covid, perquè és gratuït, i haureu d'entrar a entrapolis.com, i simplement buscar work, o sigui, trabajo, no? Work. Veureu que és el primer que surt, hi ha altres coses com ara un espectacle burlesc en el que hi podríeu participar, però no ens incumbe, crec jo, A més, és el dissabte 23, o sigui, tampoc ens solapa ni res. Podeu anar-hi si voleu. Però, en el nostre cas, és el primer que us sortirà, d'acord? Allà podeu reservar. I res, us esperem a tots.
Què vol explicar-nos? Què vols explicar-nos, Eva Maria, de Paul Digler? Que no s'hagi dit ja en aquest programa.
Wow, pues no sé què és. Bueno, yo lo conocí hace muchos años porque yo hice un corto con Janu, que era un chico que hacía sonido y hizo un corto que se llamaba Furia, y ahí estaba Paul Digler. Y nada, y me sorprendió porque lo tenía clarísimo. Luego cuando empecé a ver sus trabajos pensé, pero este chico se tiene que dedicar a ello, esto es una maravilla, o sea, una manera de rodar unos planos, unos pedazos planos que dices, pero ¿de dónde ha salido este hombre? Y le dije, digo, ¿tú para publicidad sirves? Y es que son unos planos maravillosos. Y me dijo, sí, la gente me dice. Y me acuerdo que ganó con una que era... Bueno, yo no me he reído tanto en mi vida con un corto, creo, la de que cantaba la... No me acuerdo ahora cómo se llama la chica.
Bundó, Roser Bundó.
Roser Bundó. Estaba cantando y el corto...
Vegansé, supongo que refereix.
Que había ganado un año anterior, me parece, porque el año que yo fui me parece que ya había ganado un año anterior y lo pusieron en un festival que se realiza en Las Arenas, algo así. De los comerciantes de Las Arenas o algo así. No recuerdo ahora mismo cómo se llama el festival, pero es un festival que lo hacen así de, como, bueno, a nivel, ¿no? De los comerciantes.
De los comercios, sí.
Sí, de los comercios.
Sí, no sé si es Las Arenas, pero sí, son comercios de Barcelona.
Sí,
Sants. Em sembla que sí, més aviat de Sants.
Sí, o Las Arenas. Sí. No sé, yo creo que fue allí en Las Arenas o muy cerca. Es que ahora mismo no me ubico porque además hace mucho tiempo. Pero bueno, me reí y le dieron otro premio. Claro, él dio un premio, pero luego también le dieron otro premio por, no me acuerdo el corto que llevaba él, llevaba otro corto. Ya había ganado previamente este y luego llevaba otro. Y era muy divertido y pensé, este chico es una joya.
Doncs efectivament, Paul Digler, amb Fergat Productions i amb tot el que anà fent al llarg del temps, és una de les joies de l'MKC, que des de fa molt de temps parlem amb ell i ve aquí al programa. I bueno, com ell ha explicat, us ho recomanem aquest dissabte a les 6 de la tarda, si sí. Marc i Felipe us voleu apuntar. La Maria i jo ja estem apuntats.
Jo ja tinc ganes.
És gratuït, vull dir que no costa res, només ha de fer això que ha explicat ell d'entrar a la pàgina i apuntar-se. La veritat és que valdrà la pena. El que ell em va explicar quan ens vam trobar precisament a la gala de clausura del Festival de Barcelona, del LIF, és que la gent quan va veure això es queda, com diu ell, de vergonya aliena. Paul fa coses per provocar, vull dir, sempre que sí. Fa alguna cosa vol aconseguir algun efecte determinat i sembla ser que ho ha tornat a aconseguir, així que bueno, no us ho perdeu. Potser és el moment, Felipe, si vols, si estàs preparat, que m'imagino que sí, perquè
sí,
Felipe
sí, sí.
Sempre està preparat, d'entrar amb la secció, amb la quarta edició d'aquesta secció, que ara Felipe ens explicarà i que ja ens va donar una pinzelladeta de què aniria en l'edició anterior. Anem a sentir aquesta música entusiasmant.
Francesc, doncs, en el darrer programa vaig deixar-vos amb una pregunta que era quin és l'assassí en sèrie més conegut i versionat? No? Vam estar parlant d'una sèrie d'assassins.
Jo no vaig caure, jo no tenia ni idea.
I no, a mi alguns amics de família m'han dit és aquest? I no sé, abans de dir-lo, la pregunta, bueno, us llenço la pregunta a vosaltres, que podeu respondre aquí al micro. Qui creieu que és l'assassí en sèrie més conegut i versionat al cinema?
El destripador de... No?
Jack el Destripador.
Jack el Destripador.
En català és Jack l'Esbudellador. Jack the Ripper pels anglesos, Jack el Destripador, com el coneixem en general. Que segons Film Affinity diu que hi ha, bueno, a Film Affinity podeu trobar que hi ha 61 pel·lícules inspirades en aquest assassí en sèrie. I quan dic inspirades em refereixo a que hi ha, evidentment, amb ell com a protagonista, no potser no de la pel·lícula, sinó com... com a personatge que apareix a la pel·lícula, ambientades a l'època actual també, inspirats en aquest personatge, també inclús hi ha alguna pel·lícula en la que ell retorna de la mort, inclús hi ha una que comparteix amb un vampir, he trobat també, i inclús també se'n va de viatjar a Amèrica.
però bueno, de moment...
I viatges amb el temps, també. Sí, vull dir...
sí. Hi ha una mica de tot, sí, la fantasia de tot, realment, dels sionistes, a vegades.
Sí.
No sé si sorprèn la realitat, ai, com és allò, si millora... Ai, com es diu?
La realitat supera la
ficció. Supera la realitat, perquè de moment ningú ha tornat ni del passat, i no sé si vindrà algun dia del futur, però de moment no, això a la realitat no succeeix, però és veritat que a vegades dius, ostres, doncs el Jack el Destripador, reviu, que és el que has dit tu, vull dir, tot un cas. Bé, llavors, sobre aquest personatge vull destacar diverses pel·lícules. La primera, us diré que aquí es va estrenar amb el nom de El enemigo de las rubias, de 1927. Qui creieu que la va dirigir amb aquest títol? He de dir que el títol en anglès és diferent, eh? És The Lodger, A Story of the London Fog. Bueno, aquesta pel·lícula va estar dirigida per Alfred Hitchcock, va ser la tercera pel·lícula muda, llavors tema seriós si la va fer ell. I està basada en una novel·la que es diu The Lodger, de 1911, de la Mary Belloc Lowndes, i també en una obra de teatre que va fer, que es titulava, que va escriure, que es titulava Who is He. Després també n'hi ha una altra, de l'any 65, que aquí es va dir Estudio de Terror, Study in Terror, de 1965, de James Hill, que aquest no és un director molt conegut, però si us dic una pel·lícula que es diu Nacida Libre, segurament, com a mi, algú us en recordarà de la cançó. I en la que intervé John Neville, que pels que no sabeu ben bé qui és i sou fans d'Expediente X, aquest senyor era el hombre de les uñas perfectes.
Com tira del film aquest home, eh? És que és...
Me gusta.
Tirant del film.
I a més surt un personatge del que també anirem parlant, que és el Sherlock Holmes. Després també hi ha una altra versió molt més moderna, de l'any 2001, Des de l'Inferno, From Hell, de l'Albert i Alan Hughes. Està basada en un còmic d'Alan Moore i Eddie Campbell i està interpretada, entre altres, pel Johnny Depp. I després hi ha una altra versió, inclús dirigida per un espanyol, que és Jack el Destripador, de 1976, Jess Franco.
Sempre Jess Franco. Jess Franco ha fet no de tot. Ser. Ha fet absolutament sí. De tot.
Bueno, de tot no ho sé, però sí, clar, sí, evidentment no podia evitar haver de fer una pel·lícula sobre Jack el Destripador. I aquesta pel·lícula, per ser, està interpretada pel Klaus Kinski, amb la qual cosa segur que el que la vulgui veure li agradi el cinema de Jess Franco el gaudirà. Bé, aquest és el personatge que ja dic, que l'assassí en sèrie més ficcionat al cinema.
Però ens portes més preguntes avui, no?
Sí, avui anirem de preguntes d'aquest estil.
I Eva Maria les endevinarà totes.
I les heu d'endevinar totes.
Oh, Omar, sí. Jo com que les tinc aquí apuntades no jugaria brut si les digués.
Bé, ara la pregunta és, qui és el personatge humà més ficcionat a la història del cinema?
Humà, però de ficció.
No, jo dic el personatge humà més ficcionat.
Humà.
Ficció i no ficció, però ficcionat al cinema.
Jesucrist, potser.
Podria ser. De fet, és un dels que més, també. He de dir que no és un personatge històric, o sigui que aquests els podem descartar, ja us dono una pista. Però és molt elemental, estimat Aguilar.
Ara ja ha donat una pista. Elemental.
No és el formatge elemental. M'agrada molt elemental, però no ho és. No, és Sherlock Holmes, d'acord? Que per cert mai va dir allò d'elemental, querido Watson.
No,
estimat Watson, no va dir elemental, va dir estimat Watson, però mai ho va dir tot això a la mateixa frase.
És veritat.
D'acord? Però sí que és cert que la primera vegada que va aparèixer aquesta frase en el cinema, o a la ficció, va ser l'any 1939, en una pel·lícula que es diu Les aventures de Sherlock Holmes, d'Alfred L. Berker. És allò que va aparèixer i a partir d'aquí doncs, tothom ha anat tirant del fil d'aquella expressió i surt a tot arreu i tu vas pel carrer i dius elemental, que estimat el que sigui, tothom diu, ah, sí... Després tenim també, que el Sherlock Holmes, com deien, és el més ficcionat i de fet ostenta el rècord Guinness d'aparició en pantalla. Segons la guia dels rècords Guinness, 254 vegades, interpretada per 75 actors, entre altres el Christopher Lee, el Charlton Heston, Peter O'Toole, Christopher Plummer, Peter Cook, Roger Moore, John Cleese, Benedict Cumberbatch i Robert Downey Jr., que és potser qui ha fet les versions més...
Ni James Bond ni històries. Sherlock Holmes.
Bueno, Bond porta unes 20 i pico, sí, però sí que està lluny.
Molt lluny, molt lluny.
Sí. I el segon, no sé, sabríeu dir qui ha estat el personatge més ficcionat?
No. Ens tens avui sobre ascuas.
Si us digués ser o no ser... És Hamlet, que es queda 48 pel·lícules o productes audiovisuals de Sherlock. Sí. és el segon personatge humà més representat fins al 2012. I insisteixo en el d'humà perquè realment no són els personatges més ficcionats. El personatge més ficcionat no és humà.
Ah.
És humà, però no és humà. Qui diríeu que és? Un humà
Walt
no humà?
Disney.
I no és un zombi? I no és Walt Disney tampoc.
No.
El vampir, no?
És un vampir, és Dràcula.
Vampir. Vale.
272 pel·lícules.
Molt bé, eh? Aquí jo, Maria sí, i Marc estan... Tan, pam, pam.
Sí. I a més, a part de tenir en comú que són els personatges ficció, bueno, humans i no humans més representats, tenen altres coses en comú, no? Com per exemple, doncs que les pel·lícules que tracten aquests personatges s'han fet respectant el personatge original, inspirats, o sigui, personatges que estan inspirats en els personatges, en aquests dos personatges, personatges que han viscut en l'època actual. Recordem que el vampir, la història de Dràcula, succeeix al segle XIX i Holmes neix també en aquella època.
Sí.
Però és igual, també hi ha versions actuals modernes. Mm. Després també hi ha, evidentment, les versions on són americans o van a Amèrica, versions asiàtiques també, versions negres com la de Blàcula, una pel·lícula dels anys, de l'any 72, versions ressuscitades, de fet el propi se m'ha oblidat el nom de... Se m'ha oblidat el nom de qui va escriure Sherlock Holmes. Això és perquè...
Bram Stoker.
No, Bram Stoker, no, Sherlock Holmes.
Ai, Sherlock Holmes. Vale.
No, de Dràcula.
Ara estava jo en Dràcula.
De fet, s'ha de dir que en la seva època Sherlock Holmes era molt més popular que el seu autor, que era Doyle.
Conan.
No Conan Doyle. Conan és el nom, és Doyle. És Arthur Conan o Doyle. Tot i que diem sempre Conan Doyle. Bé, Arthur Conan Doyle. Què més? També tenim això, la versió ressuscitada de tots dos. Home, en el cas del Dràcula és normal, però és igual. En algun lloc el van matar i el van ressuscitar també de temps més tard. També tenim la versió femenina de tots dos.
Ah.
Els tenim en drama, en comèdia, en gore, en animació. És a dir, aquests personatges han donat per molt de tot. I de totes les pel·lícules que han fet o en les que surten representats, em quedo amb de Holmes, la sèrie de pel·lícules protagonitzades per Basil Rathbone, particularment El perro de los Baskerville de 1939 i Les aventures de Sherlock Holmes també del 39 i Peter Cushing, que també va fer una versió de El perro de Baskerville de 1959 dirigida pel Terence Fisher, un gran director que també continuarem tenint present en el programa d'avui segurament més endavant. I de Dràcula, doncs home, evidentment, quina és la primera pel·lícula que s'ha sacut com gran pel·lícula inspirada en Dràcula?
Sí, sí, tenim un amic que està fent la versió actual.
Ah, Nosferatu.
Nosferatu de Murnau, 1922. Com sempre, d'aquelles pel·lícules que, sisplau, si mai teniu l'oportunitat d'anar a veure al cinema, molt recomanable. Sé que en televisió no, les pel·lícules perden, però aquesta perd moltíssim. Tenim també Dràcula de Todd Browning de 1931, un altre gran director al que un dia també, bueno, parlarem més coses, explicarem més coses d'ell. Interpretada pel Bela Lugosi, que és potser la imatge més icònica que tenim del Dràcula. Dràcula de Terence Fisher, que ja ha sortit abans, el del 1958, també dirigida per Terence Fisher i interpretada pel Christopher Lee, un altre gran Dràcula de l'imaginari col·lectiu. Després també hi ha una versió que és Nosferatu, Vampiro de la Noche. En alemany, algo així com Nosferatu, Phantom der Nacht. De 1979, dirigida per Werner Herzog, també amb Klaus Kinski, un altre que també s'apunta avui, ha sortit ja dos cops. I, sincerament, quan el veieu, aquest sí que fa por. Fa por com a Jack el Destripador i fa por com a vampir. I aquesta particular, a més, està molt inspirada en el Nosferatu de Murnau. És a dir, que si teniu oportunitat de veure les dues... Ens podreu com a mínim comparar què va fer Herzog en relació al Nosferatu de Murnau. I després una altra gran pel·lícula que suposo que molta gent coneixerà, que molts coneixereu, que és Dràcula de Bram Stoker, dirigida per Francis Ford Coppola en 1992 i interpretada, bueno, en el paper de Dràcula, per Gary Oldman. I exceptuant els històrics, que abans havien dit que no teníem històrics així molt... tot i que han estat molt representats, però exceptuant-nos amb ells, tenim també com a personatges de ficció, o grans personatges de la ficció, el Pare Noel, el Tarzan, i, bueno, i els que són històrics tenim el Hitler, Napoleó, César, Julio César, i Lincoln, que per cert, en una pel·lícula també es va dedicar a caçar vampirs. És a dir, que els vampirs estan aquí...
Sí, és veritat. Lincoln, caçador de vampirs. Sí,
efectivament, Lincoln, caçador de vampirs. Una pel·lícula del 2012, dirigida per Timur Bekman Betov. Bueno, i ara anem a parlar ara de la dona, en aquest cas humana, el que vulgueu, més interpretada al cinema. Quines podeu imaginar que pot ser?
Donem una pista.
De ficció, com a mínim.
Donem
aquesta
una pista.
Sí, és de ficció, dona de ficció.
Donem una pista posant una música.
Vinga, va.
Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour
chante le cœur. Aquesta cançó, segons l'edat que tingueu, us sonarà molt. Aquesta cançó és la banda sonora original de Manuel, una pel·lícula de l'any 74 dirigida per Jacques Jacquin. I aquesta pel·lícula va ser tota una revolució en el seu moment, per coses que ara comentaré, però penso que d'aquesta pel·lícula se'n van derivar 36 més, és a dir, 37 pel·lícules amb el mateix personatge. Si algú es pensa que James Bond és la pel·lícula o la franquícia més llarga, no, està molt equivocat. Hi ha una franquícia, una sèrie que es diu Emmanuel, i d'aquí en tenim també de Meda Negres, inclús també hi ha una amb vampirs, o sigui, aquí, com que jo aquí el vampir surt per tot arreu.
Amb Lincoln.
Lincoln, que jo sàpiga, no surt. I el Sherlock Holmes tampoc. No sé si en alguna d'elles hi haurà algun investigador inspirat en personatges ficticis, però no surt. I com deia, és una pel·lícula del 74 que està basada en una novel·la que es diu Emmanuel, del 1959, escrita per Emmanuel Arsan, que és una autora francesa d'origen tailandès que realment es deia Marayat Krasasan. I que explica les aventures sexuals d'una dona, de la dona d'un diplomàtic durant la seva estància a Tailàndia. La sèrie està interpretada, entre altres moltes actrius, perquè evidentment 37 pel·lícules, l'última em sembla que és de l'any 2008, han estat interpretades des del 74 per moltes actrius, evidentment, i però la més popular d'elles és la Sylvia Kristel, és la més coneguda, i aquesta pel·lícula, tot i ser qualificada com una pel·lícula X, és a dir, no es podia veure a tots els cinemes, evidentment, i era per majors de 18 anys, va ser tot un èxit a la seva època, i encara avui dia és possible veure-la en algun cinema de França de tant en tant. Com he dit abans, fins i tot hi ha un capítol que inclou el Dràcula, però aquesta pel·lícula, o aquesta seria pràcticament la primera pel·lícula, sempre serà recordada primer per les experiències sexuals d'aquesta dona a Tailàndia. Llavors, els que ja tenim una edat, i no tant, quan algú li parla de Tailàndia i les coses que es poden fer a Tailàndia, doncs, bueno, no sé per què sempre hi ha aquest imaginari col·lectiu de les coses que surten a la pel·lícula que tornades a donar i les estalviarem. I, a més, hi ha una altra cosa també que crec que ha marcat a moltíssima gent, i ara us faig una pregunta no cinematogràfica, però la resposta us la guardeu, és qui no ha intentat mai practicar sexe al lavabo d'un avió?
Vols dir? Sí, això és una cosa universal. Bueno.
Universal. Bueno, universal de que ho hagi intentat com a mi, perquè els lavabos del senyor són realment molt petits, però sempre hi ha una escena a la pel·lícula, s'ha d'explicar, en què la Sylvia Kristel doncs, va de viatge cap a Thailand, no sé si anava de viatge o tornava cap a França, no ho sé, no ho recordo bé, però hi ha una seqüència en què la senyora aquesta doncs, coneix un bon home allà a l'avió i no tenen una altra cosa a fer, que buscava un lloc per tenir intimitat, i decideixen anar al lavabo. I llavors, clar, això realment que dius, home, això és una pel·lícula, sí, és una pel·lícula, però va provocar molts problemes a les aerolínies, a les companyies, perquè sempre hi havia qui volia emular aquella escena. I suposo que també, evidentment, els lavabos dels trens també no estan propicis. I bé, i això és el que dona d'ací aquesta pel·lícula, que bueno, realment dona molt de més, a part de les 36 versions posteriors a la primera. Però, bueno, i aquí voldria deixar-ho, però això sí, no voldria marxar sense fer-vos una pregunta també. Aquesta vegada és sobre dones, i qui és la dona real que apareix a més pel·lícules?
I aquesta pregunta quedarà per resoldre-la o...?
I ja us dic que aquesta dona
sembla
apareix...
Sembla que serà una tònica, de la secció de Felipe, això de deixar una pregunta, no?, pel programa vinent, o no?
Sí, perquè si la gent vagi rumiant una mica, quina és la resposta i la descobrim al següent programa. I sobre aquesta, que deia, sobre aquesta dona us donaré una pista, i és que surt en moltíssimes pel·lícules, moltíssimes que no els podeu ni imaginar, i no sabria dir-vos tampoc el número. Deuen ser milers, no ho sé. Però penseu, quina dona pot sortir a milers de pel·lícules?
Intrigant.
Aquí ho deixem.
Aquí ho deixem i nosaltres continuem amb els continguts del programa, que ja us hem dit que era moltíssim. Moltes gràcies, Felipe, per aquesta nova intriga de cada setmana de Tirant del Film, on ens portarà, i ja veieu que ens porta a moltíssims llocs i ens deixa ja la interrogant per un altre dia. Doncs nosaltres, abans de parlar del documental d'aquest mes, que, bueno, que la veritat és que donarà molt de sí tant parlar-ne com el fet de la persona que ho ha dirigit i de tot el que hi ha al voltant d'aquesta dona, doncs anem a esmentar el fet de que d'aquí a poquet comença una iniciativa que ja fa uns quants anys que es porta a terme aquí a Sant Vicenç dels Horts i per la qual doncs, sentirem el tràiler, curiosament, d'un altre documental. Anem a sentir-ho i de seguida parlem de la quinzena de la solidaritat aquí a Sant Vicenç dels Horts.
Tereza, em s'ha espanyat i m'ha escofejat a fa llunes que ja peulvam...
De fet, hauria d'anar dient que diu aquest home, que és un refugiat que ha tornat ara fa poc a Guinea Equatorial.
Hablo en anabonés, el fadambu, mi lengua. Forma parte de mí, como las escarificaciones que me hicieron de pequeño en la cara y en el pecho. Hablo también español. En la escuela nos obligaron a aprenderlo a base de repetir, repetir.
Los últimos libros de Juan Tomás Ávila Laurel no salen en castellano, se publican directamente en inglés. Es el mejor reflejo del posicionamiento generalizado en España.
Aquest és el tràiler de el resum d'una pel·lícula, d'una de les que es podrà veure i que tindrà una taula rodona per poder parlar-ne. Es tracta de l'escriptor d'un país sense llibreries.
Majlisis khameshi apalim semten khabay pake msifa de kiginia sas khameshi mhunsi.
Aquí, cuando tú haces activismo, en cualquier momento el tuyo te espera.
Lo esperado es que termines en alguna cárcel.
Y al frente, un gran visionario. Al frente, un gran líder.
Recen por las autoridades para que todos podamos llevar a dicho, entre otras cosas, una vida tranquila.
Yo veo que la gente tiene miedo de eso.
Bé, doncs, després d'aquesta incidència de afonia momentània en el programa, encara ja veieu que no m'he recuperat del tot, però vaig fent, doncs aquest documental, curiosament, està dirigit per un altre Marc, per Marc Serena, està als dos idiomes que utilitza són l'espanyol i el crioll, està rodat en bona part allà al règim dictatorial d'Obiang Nguema a Guinea Equatorial i bueno, serà un dels moments importants aquí als multicines La Bailet, que per si no ho recordàveu, no ho sabíeu, doncs va tornar a obrir després d'estar força temps tancat i anirem parlant de quins dies i de què passarà en cada ocasió. Es donarà el tret de sortida, no? Com s'acostuma a dir, el 17 d'octubre. Es farà la inauguració de la quinzena de la solidaritat, és a dir, no aquest diumenge, sinó el següent, a càrrec de l'alcalde Miquel Comino, Aro, regidor i el regidor Isidre Bautista Comte, i es farà amb una obra de teatre, curiosament, amb una actriu molt cinematogràfica, que és Ariadna Gil. L'obra és Encara hi ha algú al bosc i la direcció corre a càrrec de Joan Arquer. Així que amb això, nosaltres us donem una miqueta la benvinguda, encara a falta d'una setmana i mitja de començar, a aquesta nova quinzena de la solidaritat. I mirarem de parlar amb Laura García, que és la coordinadora, l'organitzadora, i que ho fa tot plegat doncs, a través de la associació SECDA Ghana. És a dir, que està tot plegat molt relacionat amb Àfrica, com us podeu imaginar, per tot el tema de la solidaritat. Això era el penúltim, el quart argument que teníem avui per parlar. Hem parlat de Jonas Mekas, hem escoltat a Paul Digler, que ens anunciava aquest diumenge el seu nou projecte ja acabat, Work It Class, que el podrem veure al Teatre de la Palma de Cervelló, aquí molt, 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 molt a prop de Sant Vicenç dels Horts. Hem tingut la nova edició de la secció de Felipe de la Cruz González, que no he dit mai el segon cognom, doncs ara ho acabo de dir, així perquè sí. I ara entrem a parlar, amb Marc Alegre de nou, d'aquesta proposta del documental del mes d'aquest mes d'octubre, que ja ha començat, ja hi haurà persones que l'hauran pogut veure en diferents sales, però nosaltres anem a parlar perquè demà es fa la inauguració oficial al Cinema Girona en presència de part de l'equip. Anem a sentir i suposo que us hauré també d'anar traduint una miqueta el que digui el trailer perquè el podeu...
Should the pregnant British schoolgirl who joined IS be allowed to return to the UK?
La pregunta és si podrem perdonar les persones que es van afegir a la lluita de l'ISIS. I just want them to put aside everything they've heard about me on the media and just have an open mind about why I left and who I am now. Que tenen aquestes dones que van entrar en aquesta lluita.
Every week we are sending mails.
Cada setmana enviem e-mails als diferents governs i la resposta habitual és admetem els fills, no les mares. Imagineu-vos.
We cannot ignore the threat posed by those who chose to engage with the conflict.
Aquesta és una pel·lícula, en el fons, a veure Marc què ens aporta, però és una pel·lícula sobre la solidaritat, també, al cap i a la fi, i sobre la memòria històrica recent i com podem fer, potser, per mirar d'entendre, no tant de perdonar, no m'agrada massa aquesta paraula, però d'entendre les raons per les quals unes persones s'involucren en un projecte que sembla entusiasmant i que després, quan entres en aquest projecte, resulta que tot plegat és una barbaritat, és una salvatjada que esclavitza persones Què has trobat, Marc? Què t'està inspirant aquest documental? Que suposo que un dia o un altre anirem a veure. Nosaltres, en principi, anirem demà al cinema Girona, si també Felipe o tu mateix, sí. Marc, o altres persones que ens estiguin escoltant es volen apuntar, doncs ens veiem allà. Què t'inspira aquest El retorn, la vida després de l'ISIS, que encara no havia dit el títol?
A veure, jo crec que pot ser una proposta interessant perquè una de les principals facultats, no, que té el documental és, pues, veure de primera mà i com inclús, depèn de quins, no? Però veure com de manera immersiva, com una realitat que pot ser completament diferent a tu. I doncs aquest gest d'empatia, de poder entendre doncs, una cosa tan aparentment inhumana, no? O tan fora de les nostres conviccions o morals, jo crec que pot estar bé i pot ser interessant, pues, sobretot això, per no culpar a vegades tant com el propi individu que acaba doncs, en aquests cercles, com els propis cercles que són realment qui tenen la culpa, no?
A més, el documental en si... És que, clar, de documentals hi ha tantes categories diferents, no? Aquest clar. Documental no té res a veure amb l'obra del Mekas, o sí? Com ho veus tu?
A veure, alguna relació podríem trobar-hi, perquè, de fet, el Mekas en algun moment també diu que els seus documentals són polítics. Llavors, clar, vulguis o no ensenyar la realitat, sempre tindrà un cert tinte de polític, perquè és una cosa que no pots evitar, i on sí, potser la relació aquí podria haver-hi.
Anem a escoltar, tenim un altre tall de veu, avui anem de talls de veu, no tenim tants vídeos com altres vegades, però sí que tenim abans a Paul Digler i ara tenim la participació de Paul Guixeras, que és de l'equip de producció del Docs del Mes, i que ens deixa, gràcies a la gentilesa de Jenny Montagut, la cap de premsa del documental del mes, que ens deixa un comentari sobre aquesta pel·lícula, sobre aquest documental, perquè tinguem una miqueta més de criteri per poder parlar d'ella.
Bon vespre, amics de Més que Cinema. Aquesta setmana el Docs del Mes estrena El retorn, la vida després de l'ISIS, la darrera pel·lícula de l'Alba Sotorra, una de les documentalistes més consolidades de casa nostra. Un film que després de passar per nombrosos festivals internacionals va guanyar el Premi del Públic del Docs Barcelona i ara per fi es podrà gaudir en més de 70 sales d'arreu de l'Estat. El retorn ens permet tenir accés exclusiu al camp del Rock, al nord-est de Síria, mostrant-nos la dura realitat d'un grup de dones atrapades pel seu passat com a membres d'Estat Islàmic. Shamima Begum, del Regne Unit, i Hoda Muthana, dels Estats Units, van marxar dels seus països manipulades per la propaganda terrorista i l'odi de les xarxes socials. Van ser demonitzades pels mitjans de comunicació i els polítics, i ara ningú no en vol saber res. El penediment sincer mereix una segona oportunitat? Es pot justificar que els països occidentals acceptin el retorn dels fills, però que rebutgin que les mares puguin tornar? La directora catalana s'esforça per comprendre matisos d'una situació complexa i delicada. El seguiment durant 2 anys de la vida de la Shamima, la Hoda, la Hafida, la Nawal i la Kimberly ens posa en un lloc incòmode, però el seu testimoni ens fa entendre la crueltat, l'abús i la misogínia que han viscut. La sensibilitat de Sotorra per observar sense prejudicis posa en evidència la necessitat urgent d'establir un diàleg honest i empàtic entre cultures, religions, gèneres i cosmovisions diferents. Una pel·lícula que ens apropa a un procés de reconciliació entre aquestes dones i les dones kurdes que les estan acollint. ens vol fer reflexionar de quina manera rebem influències de conflictes que amb prou feines entenem i que al final sempre acabem tenint una opinió al respecte. Aquesta pel·lícula, com sempre, la podreu veure a Castelldefels, Sant Just Desvern i Viladecans. Podeu consultar altres dades i projeccions a docsdelmes.com.
Bé, una miqueta el que deies tu, Marc, que sí, que al cap i a la fi col·locar una càmera allà no és el mateix que feia el Jonas Mekas, perquè ell veritablement col·locava la càmera i després el que anava sortint d'allà, sinó que de manera molt conscient i de manera molt dedicada, doncs l'Alba Sotorra no només col·loca la càmera, sinó que va allà, en el lloc on estan passant les coses, va anar a buscar la notícia, per dir-ho així, la reflexió d'aquestes persones que estan vivint. Clar, estem parlant d'Alba Sotorra. No sé si recordeu doncs, altres propostes seves, Game Over o Comandante Ariane, sí, que són pel·lícules en les quals ella, Comandante Ariane, directament, parlant de les dones kurdes, ella agafa una motxilla, la seva càmera, i se'n va allà a veure què està passant amb la lluita d'aquestes dones allà al Kurdistan. I per arribar allà ha de passar-se la nit corrent a la frontera entre Iraq i Kurdistan, em sembla, amb la seva motxilla i, bueno, si arriba, arriba. En aquest cas va arribar i va fer una petita obra d'art, no?, amb els testimonis d'aquelles dones. Què volies dir, Eva Maria?
Que anaves que eso, que la soldado Comandante Ariane me sobrecogió. Fue una pasada. Y luego poder hablar con ella, que estuvimos hablando, y con la directora de fotografía.
Jo me sabia recordo haver parlat amb la productora,
que ara no, Marta.
Amb la Marta Figueras.
Figueras, sí. Sí, però cuando en lo de los Gaudí, que estuvimos allí en las charlas, me parece que aparte de la Marta estaba no era la chica de fotografía, no me acuerdo cómo se llamaba.
No recuerdo sí. Ahora mateix. Sí, sí.
Y nos habló de eso, ¿no? Y ponía todo empeño. Sí, sí. Wow, y era una pasada.
Es verdad. Sí. Es verdad. Bueno, jo no sé fins a quin punt Alba Sotorra, que no estic del tot segur, però em sembla, jo sé que demà va part de l'equip al Cinema Girona i es pot fer després una sèrie de preguntes i això, no estic segur si va ella, però vaja, qualsevol cas és una dona a seguir, a reivindicar, que no sé fins a quin punt, i això també t'ho pregunto a tu, Marc, no viu el documentalisme també una mica com una aventura, en certa manera. Com veus la seva obra, això, Game Over, Comandante Ariane, i ara aquesta altra proposta. Què fa Alba Sotorra?
La veritat és que tinc pendent veure les dues. Però sí que, bueno, jo he llegit una mica sobre ella. I no sé, jo crec que parteix també d'aquesta premissa de no que la seva idea s'adigui al que després farà, sinó a partir de la realitat del que es va trobant sense una planificació prèvia, no? Doncs ser ella la que constantment va modificant la ruta i es va adaptant doncs, al que vol ensenyar o al que creu que és important.
Game Over, per exemple, ens parla d'una persona, que també és un personatge al mateix temps, que és un col·leccionista d'un català, un català d'origen marroquí, em sembla, àrab, en qualsevol cas, també, sempre al món àrab, vull dir, al voltant de la seva obra, i que és col·leccionista d'armes, i que a més té un canal de YouTube i una sèrie de xarxes socials a les quals ell fa ostentació, col·leccionista, exhibicionista fins a un cert punt també, i bueno, té tota una sèrie de seguidors que l'admiren, no?, per les fotografies que es fa. La seva nòvia li fa fotografia, ell també fa reportatge fotogràfic a la seva nòvia així amb roba ben escueta, no? I són dos personatges veritablement estrafolaris. És un soldat també, aquest home, que va com a soldat de pau, diguéssim, a Afganistan, i que, bueno, se'l passa ja tota l'estona amb la seva arma, mirant com passen avions, dient que vol tornar a casa seva, passar-se tot el dia dormint. Bueno, una cosa molt peculiar. Del que sí que està clar, que a Alba Sotorra li interessa sobretot l'anàlisi de la violència, però no des del punt de vista de la ficció, com altres directors, com un Parchambuk o com altres, sinó des del punt de vista de la realitat, de la realitat política, la realitat històrica, de l'actualitat, del que està passant ara mateix en el món, en diferents espais en el món. Jo no sé, Felipe, sobre aquest tipus de documental, sobre Alba Sotorra, sobre si tens alguna cosa a comentar, que de vegades et deixem allà una vegada que hi ha el documental. Com ho veus tu en general, com a gènere?
A veure, el documental documental és un gènere que m'interessa des de dos, bueno, des de dos punts de vista, no? Un perquè clar, moltes vegades sents és que el documental és realitat, no? Dic, no et confonguis, no? Un documental mai és realitat, bàsicament perquè entre altres coses les imatges que tu veus estan editades, no? Però sí que és veritat que et permet denunciar coses que estan succeint a la realitat, no? És a dir, quan tu veus unes imatges on un soldat fa una barbassada contra la població civil, allò que estàs veient és realitat, no? És a dir, no, bueno, entens que és realitat, que no és un actor, evidentment, no pressuposes això. Però d'altra banda també hem d'entendre quina és la idea que té l'autor a l'hora de mostrar aquelles imatges, no? I què és el que ha succeït realment, no? És una cosa que moltes vegades això no ho veiem, perquè tu veus un tall i no saps què ha succeït abans ni saps què ha succeït després, no? Llavors és un gènere que m'interessa des del punt de vista que estàs jugant estàs intentant ensenyar la realitat amb el teu punt de vista i moltes vegades també amb un punt de vista que et permet ficcionar. Et permet ficcionar per poder explicar una cosa que és el que a tu realment t'interessa. No? És a dir, agafes una imatge, per exemple, ara estic pensant, no és ben bé documental, però jo sempre penso una mica, i això reflecteix bastant, aquesta idea bastant d'una forma bastant clara, no sé si recordeu una imatge en la que es veia un nen africà i al darrere hi havia uns voltors, no?
Sí,
i era per denunciar la gana, que era la fam que
era una fotografia, no?
Sí, era una sola foto, però aquella foto tenia truco, i és que el voltor sembla que està molt a prop, però clar, el fotògraf jugant amb les lents...
A la profunditat de camp.
Clar, semblava que el voltor estigués a sobre del nen, no? Quan en realitat estava uns quants, no sé si hi havia inclús centenars de metres, o sigui, estava a una distància bastant, bastant prudencial, no? I el voltor no li interessava al nen. Però aquella foto, aquella manipulació de la realitat servia per denunciar una sèrie de coses, no? Llavors, clar... El documental moltes vegades, des de cert punt de vista, s'ha d'agafar una mica amb pinces justament per això, perquè moltes vegades estem veient coses que no són realitat, no? Però sí hem d'entendre que el que estem veient és un punt de vista de l'autor, del director, del qui ha creat aquell documental, per denunciar o per explicar o tractar un tema. No? I que les imatges en general, ja dic, tret que no siguin ficcionades, entenem que són reals. No? I això és el que ja dic que m'interessa del documental.
En este caso... La Alba Sotorra en este caso se mete, o sea, es que se mete ahí con las guerrilleras, corre con la cámara. En este caso, que a ver, también lo manipula después, claro, luego lo tiene que editar y no va, yo qué sé, si graba, yo qué sé, 50 horas, no puede hacer un documental de 50 horas, evidentemente, bueno, y coge lo más no extremo. Mecas, ¿no? Pero, bueno, ¿me entiendes? O sea, me refiero, cogerá lo más extremo, pero sí que es real. O sea, no es que eso que tú acabas de decir, que hay un, ¿no? En la fotografía, sí, también puedes estar grabando no sé qué y que de repente aparezca algo que parezca un fantasma y dices, no, es que es un fantasma. Pero tú estás grabando la realidad. Claro, esa es la diferencia.
Yo te preguntaría, ¿por qué corren? Por ejemplo, si tú ves una serie de personas que corren en un documental y dices, ¿por qué corren, no? I inclús pots muntar les imatges i posar unes imatges d'algú que suposadament va darrere d'aquestes persones, no? O va al davant. Però això no vol dir que sigui la realitat, perquè allò et serveix per explicar, és a dir, les imatges sí que són reals, no? És el que he dit abans, no? És a dir, tu poses un soldat que està disparant a l'altra banda, no sé, m'ho invento, poses un civil que va pel camp i el disparen i la conclusió és que el militar ha disparat al civil, no? I això el que millor pretens és explicar, doncs, que es viu una violència que no respecta unes, entre comentes, normes mínimes de la guerra, si és que existeixen, no? O han existit mai. I el resultat és que l'exèrcit està matant població civil. Que això succeeix, però millor tu allò no ho tens. Llavors fas això. Clar, què ha passat en realitat? La realitat, realitat. Doncs resulta que tu has filmat un soldat disparant contra altres soldats, no? Una refrega, i aquell civil va s'enganxar, o sigui, estàs filmant-lo i curiosament va venir un veí i el va matar per no sé quines trifulques es tenien entre ells, no? És això el que vinc a referir. Llavors aquí, clar, estàs manipulant la realitat. Per això deia abans que m'interessa el documental des d'aquest punt de vista, no? Ho estàs fent amb mala intenció o no? Bueno, això ja cadascú depèn de, no sé, la finalitat del documental. Però moltes vegades, ja dic, el documental té aquesta dualitat, no? De ficció, de realitat, que és el que pretén reflectir i mostrar, i la realitat i la ficció del que munta, no? De com agafa les imatges i les manipula, no? El que diem abans de córrer, no? Si tu veus, per exemple, gent corrents i després a continuació són elements clar, bueno, bàsics del muntatge, no? Tu poses, és allò el típic, aquesta imatge també vaig a fer un altre símil, no? De l'home que té una cara i a continuació poses un nen, un cadàver o un pastís, no? És a dir, en funció del que tu col·loques, la impressió de l'espectador és que està, bueno, s'emociona pel nen o té gana o està trist per la persona que ha mort. No?
Sí.
Les imatges són reals, però aquest fet de muntar-se d'aquesta forma fa que la interpretació de l'espectador d'aquelles imatges sigui molt diferent. No?
Aquesta taula rodona, no? Aquest col·loqui que s'ha obert avui sobre el documental no està gens malament pel fet, és prou adient perquè bueno, és el primer d'aquesta tanda, no? Que volem dedicar a això i també m'agradaria que Marc Alegre, que ha estudiat i que s'ha dedicat i que ha fet documental, com veus aquest tema? Suposo que aquesta dicotomia sempre està present, no?
Sí, la veritat és que és una de les coses que sempre t'estàs plantejant, no? I jo crec que és interessant fer la distinció entre veritat i realitat, i és que molts cops crec que el documental se centra més en anar a buscar una veritat i no tant com en la realitat concreta d'aquell moment. Aleshores, en molts casos sempre pot estar justificat ficcionar certes coses o ensenyar les coses d'una manera que ja sabem que serà subjectiva, perquè mai podrem ensenyar una veritat de manera objectiva, perquè per començar estàs en un punt de vista en concret, la càmera amb un objectiu concret, gravant una cosa que mai podrà ser la realitat, però sempre al servei d'una veritat que vols ensenyar. I llavors jo crec que a partir d'aquesta veritat, de fet hi ha documentalistes com per exemple el Pedro Costa, o n'hi ha alguns altres, que estan dins del gènere documental i la majoria de les seves escenes són ficcionades totes. El que passa és que, per exemple, els seus personatges doncs, estan fent ells mateixos o ells mateixos han proposat fer l'escena que estan fent. I llavors és com altres maneres d'ensenyar alguna que és realitat acceptant que sempre que hi hagi una càmera hi haurà una intrusió i hi haurà, doncs això, doncs una cosa que no serà neutra, per dir-ho així.
Esmentem com a dada així una miqueta acadèmica que l'efecte del que parlava Felipe de la Cruz ara fa un moment d'això de posar una imatge i després diferents possibles continuacions i diferents efectes té un nom, és l'efecte Kuleshov,
va ser
demostrat, no inventat, però demostrat pel cineasta rus Lev Kuleshov i que efectivament doncs, podem manipular i com Marc Alegre, per cert, que em comentaves ara abans d'entrar al programa, que has començat estudis de filosofia, en part per donar coherència, no? Una miqueta, per... Què vols?
Bueno, són diverses coses, jo crec que primer per entendre una mica més, no?, el món i poder entendre, doncs, què necessito saber o què necessito aportar o què és necessari aportar ara mateix en el món on estem. I, bueno, creia que em feien falta pues, conceptes potser més teòrics, d'ideològics i saber com primer definir-me a mi mateix per saber cap on apuntar. Bàsicament per no anar fent una miqueta aquí a lo loco, potser.
Perfecte. Doncs recordem que avui hem parlat de moltes coses i que estem recomanant-vos una sèrie de propostes, entre d'altres la projecció aquest diumenge en el Teatre de la Palma de Cervelló de l'última proposta de Fergat Productions i Paul Digler, que és Work It Class, i que us estem recomanant també que busqueu el documental del mes, que aquest mes d'octubre de 2021 és el retorn, La vida després d'Alicis, de la directora de Reus, Alba Sotorra, una directora nascuda el 1980 i que bueno, no ens desagradaria tenir aquí en el programa un dia a veure si s'anima, ja sigui presencialment o a través del Jitsi, que és la nostra eina per comunicar-nos de manera videogràfica amb totes les persones i que demà ens veurem en els cinemes Girones per veure tot això. No sé si tens alguna cosa més que tenies pensada parlar sobre aquest documental, Marc, sobre el retorn de la pel·lícula d'Alba Sotorra, algun apunt?
No, la veritat és que
era això. Doncs el que us dèiem, l'Alba, sí que esmentarem alguna coseta més, que ha treballat a Síria, Afganistan, Corea, Bòsnia, Cuba, Estats Units, Guatemala, Anglaterra, Iran, Pakistan, Puerto Rico, Qatar, i ha viscut llargues temporades a l'Orient Mitjà. Bueno, les seves pel·lícules s'han estrenat a festivals internacionals com Hot Dogs, un joc de paraules curiós, Shanghai International Film Festival, Karlovy Vary, un dels grans festivals de cinema del món, i la Seminci. Així que no us ho perdeu, no us perdeu aquesta proposta del documental del mes, que per cert també, una vegada que s'estrena oficialment al Cinema Girona, es pot veure també a Filmin. No sé si has pogut veure l'anterior.
Sí, a Filmin el vaig veure. Sí,
i què et va semblar? Per cert, que no hem parlat de la teva...
No, la veritat és que em va semblar bastant interessant, com per la manera tan directa i personal, no?, que ensenyava un tema que el lligava com molt bé, sobretot em va agradar com el paral·lelisme que feia constantment entre la seva situació personal o la seva història i la història doncs, del poble egipci, o més concretament de les dones egípcies.
Doncs escolteu, programa avui, el quart MKC, més que cinema, de la 13a temporada, ben farcit de continguts, i bueno, hem d'agrair, a veure si no m'oblido ningú, i no li canvio el cognom a ningú, a Felipe de la Cruz segur que no, a Marc Alegre tampoc, a Maria Milarà tampoc, i agrair també a Paul Digler i a Paul Guixeras, a Jenny Montagut, que ens hagin portat aquesta informació sobre el documental del mes. Nosaltres acabem aquí perquè les notícies entren una miqueta abans de les 9, i per tant, si segons com, les tallem sense voler. Molt bon profit de cinema i gràcies a tots els que esteu aquí i
vosaltres,
els que participem.
Gràcies.
A reveure i fins al proper programa.